Hola a tothom, estem amatent el programa d'avui del Vila Ràdio, un dia més des de Ràdio Silenci. Som els alumnes del Vila Romana i avui us acompanyarem en aquest programa.
Un tema molt recurrent al llarg dels anys ha estat el racisme, però sabem què és el racisme? Segons la RAE, és creença que sosté la superioritat d'un grup ètnic sobre els altres, el que condueix a la discriminació o persecució social. Però som conscients de veritat?
Comencem la secció d'avui amb l'opinió i vivències de la gent que ho pateix dia a dia o ho ha patit. René Rodríguez, com estàs?
Hola, com esteu tots i totes?
Molt bé, i un plaer compartir la secció d'avui amb tu. Nora Carrari, com va?
Bones, Marc, jo estic genial.
Bé, fa un parell de dies vaig investigar sobre la situació del racisme i els números em van deixar bocabadada. El 81,8% de persones d'Espanya pateixen de racisme i a sobre no denuncien.
Carai, és un percentatge molt alt. No m'esperava. M'esperava un percentatge més baix fins i tot i pensar que ja no hi havia racisme. Gio, ens pots buscar alguna notícia sobre aquest tema?
Esclar. Diari El Confidencial. Polèmica a Madrid per un rei mag pintat de negre i accent africà. La Junta de Districte del Chamartín va enviar a les famílies un vídeo del rei Baltasar. El problema és que, en lloc d'escollir un home negre, a la reproducció apareix una persona amb la cara pintada i imitant un estrany accent.
Sí que aquesta notícia és una miqueta antiga, però què opineu?
A mi em sembla una falta de respecte per fer blackface, quan hi ha quantitat de gent negra tot arreu.
A mi també em sembla una falta de respecte. Literalment no els gustava agafar alguna persona negra com fan altres cabalgates.
Opino el mateix. Una altra coseta que he sentit que sol passar són les discriminacions racistes a les botigues de luxe. En aquestes són dels casos més freqüents del racisme, que crea un ambient discriminatori i ofensiu per a gent que ho pateix.
La veritat és que em sembla molt innecessari tractar malament una persona per com es veu per fora, sense saber com és en realitat ni les seves intencions, ja que quan es refereixen al continent africà, el primer que els hi ve al cap a la gent és la pobresa, i per això pensen que no es podem permetre luxe.
Tens molta raó. En moltes ocasions he vist casos i n'he viscut, malauradament. És una cosa que mai entendré, perquè et fa sentir malament.
És veritat. Si voleu, podreu explicar algunes experiències que heu viscut.
En el meu cas, jo no he patit racisme, però conec gent que n'ha patit. A mi, sincerament, em sembla molt innecessari que hi hagi racisme, perquè al final tots som persones i fem literalment el mateix.
A part, molt d'aquest racisme es realitza entre els més petits fins als més grans. Amb els més petits, normalment, els exclouen i els hi fan comentaris com ara: tu no vens perquè ets negre, a l'Àfrica hi ha aigua, a tu se't veu a la nit, i encara que n'hi ha molts més. A més, no només hi ha racisme amb la gent africana, també hi ha persones d'altres nacionalitats que ho pateixen.
Jo vaig patir racisme sent molt petita, sense entendre el perquè. Sempre els explicava als meus pares que a l'escola em molestaven pel meu color de pell i els meus cabells, dient-me comentaris que em farien. Una altra cosa que no tenia era quan anava amb el meu pare i em preguntaven si era el meu pare biològic, ja que ell és blanc i la meva era de pell fosca.
En conclusió, no hem de tractar malament a la gent d'altres etnies, ja que tots som iguals i molestant els altres no guanyem res.
Amb aquestes reflexions acomiadem. Amb això acabem l'editorial i passem a la secció de personatges singular.
Comencem aquesta secció del Vila de Ràdio sobre el personatge singular.
Ei, que us sona alguna dona que va trencar les normes, una mica rebel i que va morir molt injustament?
Doncs sí, has encertat, Hipàtia d'Alexandria. Per això haurem de retrocedir uns anys enrere. Ara us farem una mica d'explicació perquè n'aprengueu una mica més sobre ella. Som-hi!
Hipàtia va ser una astrònoma i filòsofa neoplatònica que va viure a l'antiga ciutat d'Alexandria, Egipte, al voltant de 360 i 415 després de Crist. Això ho sabíeu?
Home, la veritat és que jo ja sabia qui era, però reforçar informació mai va malament, no? I de la seva família, què sabem?
Doncs del pare realment sabem alguna cosa, però de la mare no en sabem res de res. No hi ha cap mena d'informació d'ella enlloc. Això ens demostra que no li donaven gaire importància a les dones en aquella època. Ens podries explicar una mica sobre el pare, ja que en tenim informació, això?
Doncs mira, Hipàtia va ser filla del matemàtic i astrònom Teo d'Alexandria, qui la va introduir a les matemàtiques i la filosofia des d'una edat primerenca.
Sí, i hem de recordar que va ser el pare qui la va animar i que va fer que destaqués com a mestra i erudita, ensenyant matemàtiques i filosofia a l'Escola Segona Neoplatònica d'Alexandria, una institució de renom aquest període.
És clar, per això és una de les primeres dones matemàtiques i enginyeres gràcies als seus estudis i al seu esforç.
Exacte, i no oblidem que ella va inventar una nova versió de l'hidròmetre, un instrument que serveix per pesar líquids.
Amb això va ajudar a ampliar el coneixement humà gràcies als estudis sobre geometria, àlgebra i sobretot astronomia.
Home, a veure, sí, que és que en sabíem de coses, però aquí estic guanyant molta informació. Però sabíeu que va morir? Perquè diria que no era gens just.
Doncs sí, tristament va ser assassinada per l'Església, ja que Hipàtia era tan intel·ligent que a vegades feia comentaris o explicava coses en les quals tenia raó, però l'Església no volia donar-li la raó ni que ningú ho sabies.
Quina poca responsabilitat que tenien. Així que, volien ocultar informació?
Doncs sí, Aixa, mare meva. En fi, doncs vinga, ja en sabem una mica més de sobre Hipàtia Alexandria.
Ens veiem al pròxim programa. Fins la pròxima!
Que màgica ha estat aquesta secció, veritat, Gio?
Sí, haig d'admetre que no sabia ni qui era Alexandria abans d'aquesta secció, així que m'ha servit molt. Espero que vosaltres també.
M'alegro que hagis après alguna cosa. Continuem amb la pròxima secció on descobrirem una miqueta més sobre els secrets de la Garriga.
Hola, hola. Com esteu? Iniciem la sessió de la Garriga Cultura.
Jo molt bé, i tu, Biel?
Amb ganes de començar la secció.
Avui sobre què parlarem?
Doncs bé, Silvana, avui parlarem sobre les tradicions i festivitats de la Garriga.
Genial, fa uns dies va ser la fira de la botifarra.
Sabíeu que les botifarres s'elaboraven durant els dies de matança del porc?
La botifarra blanca cuita és, juntament amb la mongeta del ganxet, un dels aliments més identitaris per la seva capacitat de vinculació amb el territori garriguenc.
La fira de la botifarra va més enllà de la gastronomia i per això programen activitats. El mes de març arranca amb una nova edició de la fira gastronòmica de la Garriga.
I us en parla mai sobre l'increïble modernisme que tenim aquí?
Oh, i tant! Hi ha un munt de llocs superbonics que va construir en Manuel Raspall, com cases que es diuen Casa Barbell, Torre Iris, La Bombonera i moltes més. I el bo és que totes les tenim nosaltres.
Parlant del Manuel Raspall, sabeu que durant 3 dies es van fer xerrades i visites guiades sobre la vida d'aquest senyor, intentant que sigui més famós del que ja ho és?
La xerrada es fa al casino, que està situat al passeig. O també els canvis urbanístics, socials i econòmics més rellevants de la Garriga, que giren al voltant del passeig, que es va convertir en un lloc del turisme per la burgesia de barcelonina, ja que tenien un ambient tranquil i agradable.
Iniciat l'any 1878, ja més de 300 quilòmetres llargada, encara després de 100 anys.
146 per ser exactes.
Sí, sí, doncs després de 146 anys encara, avui és un lloc ideal per fer un passeig i relaxar-se a l'estiu. Hi ha una festa anomenada Corpus, on hi ha flors i altres elements vegetals i verds, on fan catifes de flors.
També podeu trobar l'ou con valla, que consisteix en un ou que és impulsat per una font d'aigua.
Els estudiants i gent important d'allà s'encarrega de muntar aquesta meravellosa catifa plena de vegetació, on els nens petits ho trepitgen volent i sense voler.
I el més important en aquell dia, tots els monuments significatius de la Garriga estan oberts al públic. Sabíeu que també que la Garriga va presentar diverses mines que demostren que en el Paleolític, Neolític i Edat de Bronze es trobaven?
I que els romans se'n van establir en el segle I abans de Crist i IV després de Crist, tal com es pot veure en les ruïnes de la vila romana de Can Terrés
i a Can Noguera.
Parlant dels romans, a ells els agradaven els batuts de xocolata, perquè per mi és una de les millors invencions.
Doncs parlant del batut de xocolata, passem a la publicitat. Després seguim.
Impossible resistir-s'hi. El plaer del cacau de sempre, ara amb beguda de cibada. Nou cacaulat vegui. 100% vegetal. 100% natural.
I amb tot això del menjar, cada any, a principis de setembre, l'agrupació de serveis i comerciants de la Garriga, amb la col·laboració de l'Ajuntament, s'organitza la botiga al carrer.
Durant tot el dia, botigues i establiments surten als carrers del poble per participar d'aquesta gran festa del comerç.
I allà podeu conèixer a primera mà oferta diversa i de qualitat del comerç local de la Garriga, amb tota una varietat de menjar.
Uf, uf, de tant parlar sobre menjar m'han tret gana. Crec que aniré a menjar alguna cosa.
Doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Que t'aprofiti, Biel. Adéu.
Adéu.
Què estic sentint aquí? Alguna cosa de menjar?
Nora, que fa una hora que hem menjat!
Reserveu la gana per unes crispetes mentre escoltem la següent secció sobre algunes recomanacions.
Hola, som l'Aleix, la Joana, la Sara i jo, l'Aina. Avui us recomanarem música, jocs i pel·lícules. Sèries també. Així que comencem!
Sabeu qui ve el 14 de juliol al Palau Sant Jordi?
Qui ve, Joana?
L'Emília Mernes.
I qui és aquesta noia?
És una cantant argentina que fa música pop. Acaba de treure un nou àlbum anomenat .mp3 inspirat en els anys 2000.
Ja sé qui és. La vaig escoltar l'altre dia per la ràdio. Parlant de concerts, sabeu qui ve a Madrid al Festival Latino Fest?
Qui ve, Sara?
Ve en Mora. Sabeu qui és? A mi em sona.
És un cantant de Puerto Rico i és compositor i productor.
Quina feinada.
Fa música urbana, hip-hop i rap.
Ai, m'encantaria anar a aquest festival, sobretot perquè ve en J.C. Reyes.
Sí, he sentit a parlar d'ell, sobretot es parla molt de la seva nova cançó, Fardos.
Si lo mueve y a mí me mata, le pone Romeo y baila esta bachata. Si le viera la cara de sata que pone cuando yo la hago mi gata. Cuando le doy le encanta, diabla con cara de santa.
Escolto a moltíssima gent cantant-la.
En J.C. Reyes va néixer a Sevilla, Espanya, i fa música urbana.
Parlant de cantants del nostre país, no ens podem oblidar de 31 Fam.
M'encanta aquest grup. La meva cançó preferida és Nens del Barri. Estic tot el dia amb aquesta cançó al cap.
Que la tinc el millor llegendari. Que la disavalo però el baixa fins a l'infern. I és que avui soc etern, amb avui soc etern. Aquesta és la cançó en què s'enamoren els nens del barri.
És un, és un grup català que va començar el 2016, format per 6 components. Fa música hip-hop i rap.
Teo, quina és la meva cançó preferida?
Quina?
La Tormenta d'Arena de Dorian.
De quina és? A mi aquesta cançó m'agrada molt perquè em recorda una pel·lícula.
Quina pel·lícula?
3 metros sobre el cielo, de Mario Casas, de l'any 2010, i dos anys després van treure la continuació anomenada Tengo ganas de ti.
Aquestes dues pel·lícules m'encanten, ja me les he vist com a mínim 10 cops. Jo sé una pel·lícula de Mario Casas també és molt entretinguda, no sé si la coneixiu, es diu Adiós.
Sí, sé quina és, va sortir l'any 2019, hi ha grans actors com Mario Casas com Juan Santos, Natalia de Molina com Trini, Ruth Díaz com Eli, Carlos Bardem, com Manuel Santacana, Vicente Romero, com Andrés Santos, Mona Martínez, com Maria Santos.
Jo sóc més de sèries, vosaltres no?
Jo sí. Últimament m'estic veient una sèrie anomenada La Casa de Papel.
Ai, sí, estic viciada a aquesta sèrie, i sobretot a la sèrie de Berlín, que l'han tret fa res.
Sobre què van aquestes sèries? Totes dues van sobre atracaments. A La Casa de Papel hi ha 5 temporades, on roben a la fàbrica de moneda i timbre, on van imprimir 2.400 milions d'euros. La sèrie de Berlín només té una temporada i és protagonitzada per Pedro Alonso, on també el podem veure a La Casa de Papel com un atracador anomenat Berlín.
Perdoneu, m'estan trucant.
Tranquil·la, agafa la trucada.
Hola, cosina, què tal? Què passa? Ara mateix...
Sí, Margarita.
Ara mateix no puc anar. Aquest cap de setmana vaig i juguem al joc que vulguis.
Sí, Margarita.
Adéu, que vagi molt bé. Ens veiem. Perdoneu, que estava parlant amb la meva cosina perquè volia quedar per jugar algun joc.
No passa res. I quin joc teníeu planejat jugar?
Encara no hem pensat. És que ja hem jugat a tots els jocs que tenim.
Et podem recomanar algun, si vols.
Sí, sisplau.
Et recomano el Rummikub.
I de què va aquest joc?
El Rummikub és un joc de taula que consisteix a combinar els números formant trios i escales amb la finalitat de ser el primer jugador que es quedi sense fitxes. Cada fitxa té una xifra de l'1 al 13 i un dels 4 colors del joc.
Sembla molt interessant, però em podries recomanar algun altre?
Sí, el Lynch. Es tracta de trobar un objecte representat a la carta robada entre totes les del tauler. Cal tenir un ull de Lynch per trobar-lo. A més, el tauler és que és totalment modulable.
Que súper! Però l'altre dia vaig sentir a parlar sobre un joc anomenat Party Family. Saps quin és?
A mi em sona.
Com es juga? Cada equip tria un gramòfon i tindrà els 5 discos de cada color, guardats fins a poder aconseguir-los. El primer equip tirarà el dau i continuarà tirant els daus fins a fallar.
Hem començat parlant de cançons i hem acabat parlant de jocs.
Millor deixem-ho estar per avui. Ens veiem un altre dia. Fins a la pròxima!
Veig que us esteu passant bé en aquesta secció.
Entre pel·lícules, música i joc ja han acabat les crispetes.
Doncs quina pena, perquè ara continuem els esports.
Parlant d'esports, com a l'editorial hem estat parlant del racisme, mireu què he trobat. Diuen que es disputarà un partit amistós entre la selecció d'Espanya i Brasil el pròxim 26 de març contra el racisme.
Que interessant, doncs ara l'aniré a veure. Escoltarem què ens expliquen els nostres companys a la següent secció sobre aquest tema.
Ara mateix entrarem a la secció d'esports, secció més estimada pels aficionats a l'esport.
Avui, a la secció d'esports, no solament parlem dels moments àlgics dels esportistes, sinó també dels moments difícils que han d'afrontar, com les lesions. Parlarem de jugadors lesionats de diferents esports com el futbol, el bàsquet i el tennis. Pobres, s'han de fer forts per superar-ho.
Primer de tot, comencem amb Josh Richardson, el jugador de l'NBA del Miami Heat. Un atleta que, malgrat les seves proeses al camp, s'ha trobat amb una lesió que el manté fora de joc. Richardson, el jugador de 30 anys de l'NBA, va sortir al segon quart a causa d'una lesió a l'espatlla dreta. Es va desplomar al terra pel dolor i després del seu intent fallit de desplomar Jason Tatum a la pilota. I aquestes van ser les seves paraules. Vaig sentir que la meva espatlla es va sortir a terra i després va tornar a aparèixer tirat a terra. Així, gràcies a Déu per això, va dir Richardson. Sabré més demà.
Jugar a la NBA ja és un repte, i quan una lesió com aquesta et fa parar en sec, deu ser realment dur.
Exacte, Laia, i això només ens mostra la vulnerabilitat dels esportistes d'elit.
Ara parlarem sobre el famós porter de Real Madrid, Thibaut Courtois, un dels millors porters del món, que malauradament també s'ha lesionat.
El porter belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, es va lesionar dos dies abans del partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, en entrenament. Es va lesionar d'un lligament creuat al genoll esquerre. El belga estarà lesionat 8 mesos i es perdrà la pròxima Eurocopa. Ara en Real Madrid l'està substituint el segon porter del Real Madrid, que es diu Andy Lunin, o en alguns partits també ha jugat un altre porter que es diu Kepa. Courtois no jugarà al principis de la Champions League, però potser pels finals, que és quan més el necessiten, estarà present.
Mare meva, no esperen les lesions.
Ja veig que al futbol hi ha masses lesionats, com Pablo Gavi.
Exacte. Gavi sofreix una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret i una lesió associada al menisc lateral.
Ja veus, tots a la vegada. Bé, ara entrarem amb un tenista que es diu Carlos Alcaraz, que ve de guanyar un campionat i és el millor jugador de tennis després de Rafa Nadal.
L'espanyol de 20 anys, que venia de caure a les semifinals de l'Argentina Open davant del xilè Nicolás Jarry, va patir la torçada del turmell dret quan jugava el segon punt del seu debut davant del local Thiago Monteiro i es va haver de retirar. Alcaraz va intentar lliscar per anar a buscar un drift creuat de Monteiro, però se li va empassar la cama dreta i això va portar que caigui amb tot el seu pes sobre aquell turmell dret. Va fer bric en aquest primer joc amb la sacada de Monteiro, però es notava que intentava acabar els punts en dos o tres cops.
Alcaraz, considerat un dels millors talents emergents del tennis, va haver de retirar-se del partit després de patir una torçada en el turmell mentre intentava una jugada agressiva.
Les lesions com aquesta poden ser un revés per als esportistes, però estic segura que Alcaraz tornarà més fort que mai.
I així finalitza la nostra secció d'esports per avui. Ha estat un plaer compartir aquestes històries amb vosaltres.
El proper dia tornem amb més novetats i emocions de l'esport.
Que bé m'ha anat aquesta secció pels amants de l'esport com jo.
Ni que ho diguis, jo, m'ha fascinat. Per acabar el dia, avui tenim l'última secció parant del nostre institut.
René, ni m'ho recordis, que ja no me'n recordava que havia de tornar demà.
Hola a tots i a totes, nosaltres som l'Oriol, la Fiona, el Joel i jo, la Mireia.
I avui, en aquesta secció, us explicarem una mica d'informació sobre el nostre Institut Vila-romana.
Parlarem sobre l'arquei de cintes i les excursions de tutoria a l'inici de curs, les parelles TEI, l'Erasmus i algunes curiositats sobre el centre.
Comencem!
Per començar, cada any a principi de curs s'organitza una sortida de tutoria on cada any canvia de lloc, perquè així els alumnes es puguin conèixer millor i poden fer noves amistats.
Des del meu punt de vista, això és una gran idea, més si ets un nou estudiant.
Estic d'acord.
Però només fan
aquestes sortides durant el curs?
No, també cada any tots els cursos fan el crèdit de síntesi.
En què consisteix?
El crèdit de síntesi consisteix que durant 3 dies cada curs va un destí per poder fer un projecte on entren totes les assignatures i per grups es fa un treball.
El destí canvia depèn del curs. Per exemple, primer de l'ESO se'n van anar a esquiar, segon de l'ESO se'n van anar a l'Escala, a Empúries, tercer de l'ESO a Carcassonne i quart de l'ESO se'n van anar a Madrid.
Ostres, amb el crèdit de síntesi pots conèixer molts llocs.
Sí, i més si fas l'Erasmus.
Què és això de l'Erasmus?
L'Erasmus és un programa que fa la UE que es fa a quart d'ESO, que consisteix en anar d'intercanvi fora del país durant 15 mesos.
Pels alumnes és una gran oportunitat per conèixer noves llengües, noves cultures.
Ostres, doncs és una gran oportunitat per obrir la mentalitat als alumnes, a més de conèixer noves persones.
I tant, jo crec que si tens l'oportunitat de fer l'Erasmus l'hauries de fer.
Estic totalment d'acord amb la Fiona.
Bé, canviem de tema. Sabeu què són les parelles Tei?
Em sona.
És alguna cosa relacionada amb unes parelles, veritat?
Em sembla que sí.
Us ho explico. TEI significa tutoria entre iguals. L'objectiu és millorar la integració per una escola no violenta i inclusiva fomentant les relacions entre iguals. El que es fa és que un alumne de tercer de l'ESO i un de primer de l'ESO fan activitats junts per fomentar el respecte, l'empatia i el compromís.
Això es pot fer servir per aprendre de manera diferent i augmentar la responsabilitat.
Ja per acabar, us diríem una curiositat del nostre institut.
El centre és Escola Verda i això significa que està compromès amb la sostenibilitat.
L'objectiu és ser el màxim sostenible possible. Això implica estalviar llum, reciclar, a més de treballar una educació ecosocial.
Actualment hi ha més de 800 centres que formen part de la xarxa d'Escola Verda.
Bé, fins aquí la nostra secció.
Esperem que us hagi agradat.
Que us hagi servit per saber noves coses sobre el nostre centre.
I fins a la pròxima.
Espero que amb aquesta secció t'hagin donat ganes d'anar a l'institut.
M'ha encantat la secció, però no treu el fet de que no vulgui anar.
Doncs per desgràcia ja s'ha acabat el programa d'avui.
Ja, he rigut molt, però tot té un fi.
Esperem que us hagi agradat de part de tots els que hem participat, alumnes de segona i B de l'Institut Vila-romana.
I ens veiem a la pròxima vegada.
Adeu!